Molt bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimarts 17 de setembre de 2024. Obrim 3 hores de ràdio, de magazín, en clau Alt i Baix Penedès, que farem plegats des de Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. Des de la capital de l'Alt Penedès, en nom de tot l'equip, us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. Comencem aquest dimarts amb un tastet del que anireu escoltant a partir d'ara i fins a les 12. De seguida, la previsió meteorològica, important avui, sempre ho és, però avui també, més potser perquè arriben canvis, potser arriba pluja. Ens ho certifica d'aquí uns minuts el Marc Paredes. I després del temps, la nostra podòloga de capçalera, la Mercè Casals, torna i avui ens explicarà com es formen els peus durant l'embaràs. Molt interessant. A 9:45, flash informatiu, són aquests 5 minuts que repartim al llarg del magazín en 3 ocasions, 9:10, 10:11 i 12:12, que ens serveixen per actualitzar-nos, per saber què passa al Penedès. Després d'aquest primer flash informatiu, tindrà lloc la primera roda política de la temporada i la volem dedicar a l'educació, aquest curs 2024-2025 que s'acaba d'estrenar des del punt de vista de les competències municipals. Asseurem a la roda política la Laia Albiol, regidora d'Educació de Sant Sadurní, la Fina Mascaró, alcaldessa i regidora d'Educació d'Olèrdola, i la regidora de la Bisbal del Penedès, Judit Vidal. Començarem la roda 9:45 i fins a les 10, parlant amb cadascuna d'elles, i a partir de les 10:06 i fins 10:45 farem tertúlia. Quan acabi la tertúlia, de nou cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el flaix informatiu. Darrere d'aquest segon flaix informatiu, sense perdre pistonada, ens retrobem amb un gran tàndem que ens acompanyarà també aquesta setena temporada. Són el sommelier Xavi Roig i el xef David Bernet, que un cop al mes ens acompanyen i ens fan un maridatge de temporada de luxe. Torna el nostre tàndem gastronòmic i vinícola i a les 11:06 torna el català al carrer. Podreu trucar, concursar, jugar amb nosaltres i guanyar un llibre juvenil de Babulinka Books. Saludarem doncs a les 11 la Teresa Casanelles del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, amb la qual estrenem aquest curs. A 11:45 tindrem pantalles, un cop d'ull al palmarès dels Emmy i estrenes, perquè aquesta setmana s'escalfen motors i de quina manera a les plataformes. Ara sí que han començat el curs escolar i hi ha moltes novetats que aniran caient dia a dia. I darrere de les pantalles encara compartirem una història, jugarem a endevinar si és certa o si és fake, amb la Lourdes. Així serà aquest dimarts 17 de setembre al Penedès en xarxa.
El temps.
tots tenim la pregunta del milió al cap. Plourà o no plourà? A partir de quan? Però bé, avui sembla que el dia encara serà fantàstic. Marc Paredes, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs arrenquem una nova jornada i ho fem amb el panorama estable i assolellat d'ahir dilluns. De fet, avui ja tindrem alguns canvis, però no els notarem fins al vespre, perquè fins aleshores el temps serà molt tranquil amb aquestes ullades de sol, però ja amb la presència d'alguns núvols que de cara al migdia i tarda aniran guanyant terreny. I atenció, perquè unes temperatures que avui ja tendiran a baixar. Després d'ahir assolir aquests 30 graus i tenir valors una miqueta estiuencs, avui sembla que no arribarem a aquesta temperatura, sinó que les màximes quedaran en molts casos al voltant d'aquests 25-26 les més altes, i a l'espera de les precipitacions que ens arribaran a partir d'aquest vespre, nit i matinada. Es presenta una nit i matinada força moguda. Al vespre ja tindrem aquestes primeres pluges que començaran a resseguir tota la façana costanera, també per litoral, i serà a partir de demà, aquesta matinada i demà, quan tindrem el plat fort d'aquestes pluges, que podrien ser força generals i fins i tot una miqueta abundants. Tenim avisos ja del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat de pluja. Serà una nit i matinada d'anar seguint el radar amb atenció, però en qualsevol cas, la tardor, que ja va trucant a la porta, perquè no tindrem cap gran calorada, si més no a 15 dies vista, que és fins on ens arriben els models, i a partir d'aleshores sembla que la baixada de les temperatures està més que assegurada de nou a partir de la setmana vinent i amb la possibilitat de noves precipitacions. Ho anirem seguint amb atenció perquè aquest diumenge ja donarem la benvinguda a la tardor. Això és tot, bon dia!
Avui torna a la secció de podologia, on la nostra podòloga de capçalera, la Mercè Casals, ens continuarà explicant més coses sobre els peus, de la mà de la Laia Batlle, de Domenys Ràdio.
Ja hi tornem a ser una temporada més ben acompanyats i acompanyades la nostra podòloga de referència, la Mercè Casals, que la tenim ja a punt aquí a l'estudi. Mercè, molt bon dia, què tal, com estàs?
Hola, molt bon dia a tots i totes.
Ben
molt
tornada bé. De nou després d'aquest estiu. Ja ho veus, ja ha passat l'estiu, vam aturar la secció però la tornem a reprendre i des d'aquí ja et donem les gràcies per tornar-hi una altra vegada. I avui el tema que ens portes per començar aquesta secció de podologia és un tema que m'agradaria dir, no? Tu sempre ens dius que els peus són la part potser de les més importants del nostre cos, que no hi parem gaire atenció i, a més, els coneixem poc.
Exacte. A veure, avui la secció que volia fer trobo que és molt diferent, perquè de vegades és el que comentem amb la Laia, que no sabem ben bé del que parlar perquè hem parlat de moltes coses, sí. Ja. I se'm va acudir una cosa que potser no n'hem parlat mai, crec que no n'hem parlat mai, de fet.
Jo crec que no.
Que és com es formen els peus durant l'embaràs, no? D'on te venen aquests peus nostres. I llavors també, si ens dona temps de parlar, de les malformacions que podem tindre durant aquest procés, vale? Bàsicament, doncs les preguntes més freqüents que ens fan els pares i mares, molts cops, quan tenen bebès o quan estan en embaràs, les mares, és que quan es comencen a formar els peus o els dits, si les ungles creixen durant la gestació o durant el naixement, i com es formen els ossos, no? I una mica és resoldre aquestes preguntes. Bé, com sempre parlen les embarassades, que parlen en setmanes, que sí. Jo de vegades em costa inclús a mi de ser conscient de quin període estan, parlarem també en setmanes, ¿vale? Perquè realment és, en poques setmanes es formen moltes coses i llavors parlarem una mica així en setmanes. Realment, fins les primeres setmanes no es formen les extremitats com a tal fins la setmana número 6. ¿Vale? A la setmana número 6 sí que aleshores es comencen a veure uns brots que es diuen com uns esbossos, de fet es diuen, que és com que es comencen a diferenciar com una mica el que serà els braços i el que seran les cames, d'acord? Doncs, a mica en mica, aquí es comencen a veure les extremitats inferiors i superiors i es comencen a formar una mica els ossos, vale, ja? A partir de la sisena, setena setmana, vale? Aleshores, a partir de la vuitena i novena setmana, es comencen a diferenciar una mica els dits, però no es veuen totalment els dits per separat, sinó que es veuen com uns petits plecs i que hi ha una membrana entre mig dels dos dits, val? Que no deix que estiguin separats del tot, mm-hmm. D'acord? Aleshores, mica en mica, la novena setmana, es comença a fer una mica el que serà la ungla, però no és la ungla com a tal, sinó que es fa com el forat, diguem-ne, en el dit, on anirà situada la ungla, mm-hmm. D'acord? Llavors, durant la gestació es van formant els braços i les cames, però sempre realment es formen més ràpid els braços que per les cames, d'acord? Després explicarem el per què. Mm-hmm. Aleshores, els 50 dies aquests que ja portaríem, les mans i les palmes de les mans i dels peus sempre estan mirant cap endins.
Vale.
D'acord? És com si fossin una boleta, per dir-ho mm-hmm. manera. I llavors, mica en mica, es van rotant cap a la seva posició correcta. D'acord? Aleshores, a la setmana 10 i 12, val, és quan comencem a veure que aquestes membranes que estaven ajuntant-nos els dits es comencen a separar una mica, vale? Per un procés que hi ha, es comencen a separar una mica, perquè és com que les cèl·lules es comencen com a menjar entre elles, per mm-hmm. dir-ho manera, és allò, parlant molt col·loquialment, eh? Però llavors és un procés molt xulo, jo trobo, de que passem com de ser amfibis, per dir-ho sí. manera, a tindre les nostres tensions. I en aquest procés també el bebè ja comença a tindre totes les articulacions i a flexionar les cames i els braços, d'acord? Vale? O sigui, tenim l'os no totalment format, perquè la majoria part és cartílag, mm-hmm. però ja comença a tindre la mobilitat dels seus braços i les seves cames. D'acord?
Mm-hmm. Ens estàs fent una pila de fotos, eh? Ara jo sí, vaig veient, eh? No? Molt bé, molt bé.
És xulo, és xulo. Realment, quan ho veus amb imatges, si mai us voleu informar millor, mm-hmm. és molt xulo veure l'evolució que va tenint durant aquests mesos, la veritat. Mm-hmm. Val, llavors, als 3 mesos aproximadament comencen a sortir els ossos del peu, vale? Els primers que surten realment són els metatarsians, val? Que són els ossos llargs de l'avantpeu, i les falanges distals, que són els últims ossos de la punta dels dits, mm-hmm. d'acord? I a més el dit gros, que el dit gros és dels primers que es formen dels dits, d'acord? Mica en mica, a poc es van fent tota la resta dels dits. Però el primer que es formen són els metatarsians i la punta distal dels dits. Després, mica en mica, es van fent tots els altres. Uh-huh. I no és fins la setmana del 13, la setmana 13 a la 18a, que no comencen a créixer les ungles dels dits. Per tant, creixen durant la gestació, mm-hmm. vale? Que molts cops, de vegades, només néixer, se'ls han de tallar als nens les ungles, perquè si no es podrien esgarrapar ells mateixos, perquè realment ja estan formades i ja van creixent durant tota aquesta gestació. Mm-hmm. Vale? Pues llavors, ja et dic, des de la 13a fins a la 18a comencen ja a créixer les ungles. Vale? Es forma des de la matriu unguial, que és l'inici de la ungla, vale? Fins la base de la ungla i després la làmina, vale? I durant aquestes setmanes. Aleshores, fins a la 19a, fins a la 27a setmana, les ungles aquestes van creixent i, a més, apareix l'os del taló, val? El calcani, que és l'os més gran que tenim en el peu, mm-hmm. val? Perquè és el que ha de suportar tot el nostre pes, d'acord? Tot i així, diem os, però realment és tot com un cartílag, eh? Mm-hmm. O sigui,
no
100% os no ho podríem dir, perquè són bastant tubets encara, vale? I a més, és el moment en aquestes setmanes que tant els braços com les cames agafen la mida proporcional de la resta del cos. És a dir, és com les setmanes que nosaltres ja tindrem exactament la mida de com sortirà més o menys el bebè, el mm-hmm. nené. Durant el cinquè i setè mes ja podem observar si hi ha alteracions de malformació com pot ser el peu zambo. El peu zambo és una deformació que és simplement que el peu, en comptes d'estar recte i com el coneixem nosaltres, es flexiona cap endarrere, vale? Cap endarrere i com un costat. Fa com una Z, per dir-ho manera. És a dir, els metatarsians, en comptes d'estar rectes, per la pressió de que no té espai el fetus dintre de la panxa o alteracions congènites que hi pot haver diverses, es deforma aquesta zona perquè, com recordem que estic dient, els ossos no estan rígids com a tals, i llavors, com que són cartílegs, són molt fàcils, quan tenen molta pressió, que es deformin. I llavors, durant aquests mesos, pot haver-hi deformacions d'aquestes. Que després, a posterior, aquest peu zambo, que al moment que neix sí que es veu com una cosa de dius, mare meva, com ho arreglarem? Cada cop hi ha més estudis i hi ha algun mètode que es diu el mètode Ponseti, que cada cop està més estudiat, que amb guixos i amb bandatges i amb massatges també es pot anar redreçant sense haver d'arribar a una operació. Hi ha casos de nens que sí que realment els han d'operar, d'acord? Però amb el mètode Ponseti molts cops es pot reeducar completament.
Clar.
Durant la setmana 28ena ja comencem a tindre la flexió i l'extensió dels dits. Val? Fins ara només teníem el peu, val? Que movíem els peus i les mans, però a la 28ena comencem la flexió dels dits. I aquí ja comencem a tindre el reflexe palmoplantar. És a dir, quan tenim un nen petit, si us hi fixeu i li toqueu la planta del peu, és com que obre tots els ditets de cop. Vale? Això és un reflexe que tenen els nens petits que el sistema nerviós està correcte. Vale? Llavors, durant aquesta setmana ja comencem a tindre aquest reflexe que fins ara doncs, no teníem. Llavors, aquí les ungles ja estan desenvolupades completament. En el naixement veiem que són molt més rodonets i és tot molt més tovet al peu perquè pel fet aquest de que no tenim tota l'estructura òssia formada, és tot a nivell de cartílag. Val? Llavors no es pot percebre que hi hagi un arc plantar, és a dir, és un peu pla perquè s'està formant encara. I aleshores això que deia de que realment van abans els braços que les cames, és bàsicament perquè al moment de néixer nosaltres els bebès tenen més rapidesa en agafar les coses que no en caminar. Aleshores, s'ha de desenvolupar molt més ràpid l'extremitat superior que per l'inferior, perquè rebenta que per protegir-se necessiten més moviment a nivell de braços i no tant de cames. Vale? Aleshores, és simplement evolutiu, realment, d'acord? I podem dir que el tema dels ossos, que torno a repetir, són com cartílags, no es formen per complet fins als 16 o als 20 anys. Perquè, bàsicament, els ossos, quan són bebès o bueno, quan són nens, l'infantil és una part que és rígida i és os com de l'adult, però hi ha una part que és el teixit de creixement, d'acord? El cartílag de creixement, que se li diu, que és per on va creixent l'os i el que va allargant-se, d'acord? Llavors, per això és important no tindre fractures quan som nens, perquè si lesionem aquest cartílag de creixement, aleshores ens pot donar, per exemple, a les cames dismetries o malformacions, perquè al moment que tenim una fractura en aquest cartílag, la venta que para de créixer aquest os. Va? Llavors, si ens fracturem a nivell de la zona que ja està format l'os, és greu, però tampoc tant, però s'ha de vigilar molt en que no sigui en el cartílag de creixement perquè si no es pot donar alteracions. D'acord? Aleshores, més o menys les deformitats que podem tenir, vale? Les primeres són congènites, per exemple, que és a nivell genètic, bàsicament, que és alteració per... Bueno, tant pot ser com genètic com també problemes de formacions poden ser també a nivell dels raxos X, les radiografies, que per això està prohibit en embarassades, o problemes de productes químics, per això no es poden prendre molts medicaments, o agents infecciosos com la sífilis, la toxoplasmosis, que està tan de moda, que es diu tant, que estan moltes carns i crues i peixos i tal. I llavors això, factors genètics i cromosòmics, com síndromes de Down i coses així que ens poden alterar també a nivell de morfologia. Aleshores, aquestes malformacions congènites es poden classificar en quatre grups, normalment. a les numèriques, que és perquè ens falten molts dits, o sigui, ens falten dits on ens sobren, vale? Que és l'oligodactília, és que ens en falten.
Molt bé.
Oligodactília.
Sí.
I la poliodactília és que ens en tenim de més. La més freqüent és que en tinguem de més. D'acord? Simplement que durant la formació d'aquests dits se'n crea un de més. D'aquesta membrana, doncs, n'hi ha una de més. I llavors, doncs, en aquests casos, en molts cops, al moment del naixement o al cap d'uns dies, es pot arribar a treure si els pares volen, però hi ha casos que la gent, doncs, no els hi ha tret de petit i llavors ja s'han d'operar de gran si volen.
Yeah.
Però tinc pacients i coneguts que entenen, de casos així, i que són feliços amb els...
Amb un dit de més.
Sí, amb un dit de més, i ja està. I,
molt bé.
I superbé. L'únic que, clar, que sempre pot provocar més problemes en l'hora de la sabata, que sempre han d'anar amb una mica de sabata més ampla, perquè llavors pot ser que tinguin rosadures i tal, que això ens pot complicar més. Aleshores, altres alteracions és durant el desenvolupament per la longitud dels dits o el tamany. És a dir, que siguin molt amples les mans o els peus o els dits, que siguin molt amples o siguin molt curts, d'acord? A nivell de llargada. Després hi ha una altra deformitat que es diu sindactília, que aquesta és molt més freqüent del que ens pensem, que és que aquesta membrana no desapareix. Es queden els dos dits junts. Val? Aquest forat que es fa durant un procés no es crea. Per tant, queden els dos dits juntets i ja està.
Això entenc que es pot operar?
Es pot arribar a operar, però normalment no sol generar patologia. Com a molt, de vegades el que hem de fer és, com que tenen molta força, perquè tenen més força que el primer dit, però estar junts, doncs tenen més potència, de vegades, perquè no es deformin i no vagin cap a un lateral o altre, es pot arribar a fer una silicona amb els nens més petits i tal, perquè quedin rectets i no es deformin. D'acord? Però normalment, tots els pacients que tinc em diuen no, això és de naixement, no fa mal. Vull dir, no he tingut cap sindactília que els provoqui dolor.
Un problema o dolor greu, no?
Però bueno, és curiós de veure, no? I després, amb miòtica, doncs és que es pot arribar a tindre malformacions per els agents externs com els químics i els rajos X i totes aquestes malalties, d'acord? Aleshores, les congènites per falta d'espai, molts cops és perquè la mare és primerenca,
sí.
I llavors pues, té poc espai, amb malformacions de l'úter o la pelvis que sigui molt estreta, i llavors durant el procés del part, per exemple, com que no teniu l'ost completament format, en genera una torsió d'aquests dits o d'aquestes articulacions, d'acord? I la predisposició de que la mare sigui petita i el bebè molt gran, d'acord? Llavors això ja ara tenim les cesàries i tot això,
sí,
que ens ho poden arribar a facilitar, però bueno, són més complicats.
Clar.
D'acord? Llavors, realment, el que és important és doncs, fer totes les revisions d'ecografia i tot això per veure si realment doncs, hi ha una evolució correcta o falla alguna cosa. Perquè tinguem moltes cosetes aquestes, com la sindactília i això, que fins al moment del part doncs, tampoc es veuen.
Doncs un molt bon tema per començar. Mercè, si ens ha quedat algun dubte, on et trobem i on t'ho podem venir a preguntar?
Doncs la meva clínica està a Papiolet, és la Clínica Podològica Casals, i si teniu mai algun dubte em podeu trobar al 615-08-2663 i estaré encantada de resoldre dubtes.
Perfecte, doncs un molt bon inici d'aquesta temporada i si no hi ha res de nou ens retrobem d'aquí unes setmanes. Que vagi molt bé i moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tots vosaltres per escoltar. Tots vosaltres per escoltar.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:15. Repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Comença la campanya d'immunització contra el BRS per prevenir la bronquiolitis en nadons de fins a 6 mesos. El Departament de Salut posava en marxa ahir, per segon any consecutiu, la campanya d'immunització contra el virus respiratori sincicial, el BRS, per prevenir la bronquiolitis en nadons de fins a 6 mesos. La immunització es fa als centres d'atenció primària pels nascuts entre abril i setembre d'aquest any i als hospitals pels que neixin entre el proper 1 d'octubre i el març del 2025 abans de rebre l'alta hospitalària. Segons dades del Departament de Salut, la cobertura de la immunització dels nadons nascuts entre abril i setembre de l'any passat contra el BRS va ser de gairebé el 88%, en el conjunt de Catalunya. En els nadons immunitzats es van reduir un 90% els ingressos a les unitats de cures intensives. Les hospitalitzacions van baixar un 87%. Les infeccions per BRS gairebé un 70%. Les visites d'urgència hospitalàries més d'un 55% i les bronquiolitis assistides a l'atenció primària gairebé un 50%. Les empreses operadores amplien la cobertura i serveis de telefonia mòbil a Olèrdola amb el desplegament de 4G i 5G. Empreses operadores de telefonia mòbil han anunciat que durant les pròximes setmanes realitzaran en diferents punts d'Olèrdola el procés d'implantació dels serveis de telefonia mòbil de nova generació 4G i 5G sobre les bandes de 800 i 700 MHz respectivament, la qual cosa permetrà als olardolencs tenir al seu abast connexions mòbils d'alta velocitat amb una millor cobertura en l'interior dels edificis, així com major extensió geogràfica. El desplegament de telefonia mòbil de nova generació 4G i 5G pot comportar afectacions en la recepció de la televisió digital terrestre, la TDT. Per garantir la compatibilitat de la nova tecnologia amb la televisió digital terrestre, Lliga 700 és l'entitat posada en marxa pels operadors per solucionar qualsevol afectació en la recepció del senyal de televisió. Aquesta entitat realitza amb caràcter gratuït les actuacions tècniques necessàries en les instal·lacions de recepció de la TDT. Per gestionar aquest servei, s'ha posat a disposició de la ciutadania un telèfon d'atenció gratuït al 900 833 999. Més patrulles dels Mossos per evitar curses il·legals a Llorenç del Penedès. L'alcaldessa i el primer tinent d'alcalde de Llorenç es van reunir el passat dilluns a la comissaria del Vendrell amb el cap dels Mossos d'Esquadra del Baix Penedès per tractar les principals problemàtiques en seguretat al municipi. A la trobada es va analitzar el dispositiu de seguretat durant la festa major i es van definir les millores de cara al 2025 amb el compromís de garantir presència policial permanent durant la celebració dels concerts. Cal recordar que Llorenç és un dels 10 municipis de la comarca que no disposa de policia local i en matèria de seguretat depèn dels Mossos. A la reunió es va acordar un increment de patrullatge en horari nocturn per reforçar la lluita contra l'incivisme, especialment a la plaça de la Vila, la plaça Montserrat i altres punts conflictius del municipi, amb especial incidència en l'erradicació de les curses il·legals de vehicles a l'interior i exterior de la vila. I Olesa de Bonesvalls se suma a la campanya Està de moda per la prevenció del residu tèxtil. Olesa de Bonesvalls participa en la campanya de la Mancomunitat Penedès Garraf Està de moda, que pretén conscienciar i sensibilitzar la població per tal d'augmentar i fomentar donar una segona vida a les peces de roba. En aquest context s'organitzen dos tallers els dies 19 i 25 de setembre de 5 a 7 de la tarda al Centre Cívic. La campanya Està de moda estarà en marxa a Olesa de Bonesvalls fins al dia 29 de setembre, amb diverses propostes com xerrades sobre consum responsable, tallers de costura i activitats adreçades als centres educatius.
Penedès en xarxa.
Ara passen 6 minuts de 2:15.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Fa una setmana vam donar el tret de sortida al Penedès en xarxa coincidint amb l'inici del curs escolar 2024-2025. I aquest dimarts, en aquesta primera roda política de la temporada, volem parlar amb regidores i regidors del Penedès sobre ensenyament des del punt de vista de les competències municipals, esclar. Així que anem fins a Ràdio Sant Sadurní, on incorporem la primera convidada d'aquesta roda política. Eli Jiménez, bon dia.
Molt bon dia, doncs sí, la primera convidada és la regidora d'Educació de l'Ajuntament de Sant Sadurní, Laia Albiol. Molt bon dia, com estem?
Bon dia, molt bé, molt bé, molt bé.
Tenim aquesta setmana fent doblet, ahir sí. Parlant d'igualtat, avui parlant d'educació, en aquesta primera roda política de la temporada, primera roda política en la que t'incorpores, també t'estrenes avui. I ara la Sílvia parlava d'educació, nosaltres aquí al Penedès en xarxa començàvem temporada dilluns passat, amb l'inici de curs. L'inici de curs, aquí a Sant Sadurní...
Dilluns o dimarts, m'ha dit.
No va ser dilluns, justament.
Sí, sí, sí. Sí, perquè justament el dia 9 és festiu local. Bueno, de fet, el festiu local és del dia 8, no? Però sempre fem aquest traspàs quan el dia 8 cau en diumenge. Llavors, sí, sí, els alumnes havien de començar el dia 9, no? Però vam tenir aquest festiu. Llavors vam fer el dia 10 i el dia 11, una altra vegada, festa per la diada. Llavors ja sí, 10 i... No, 10 no, perdó. 12 i 13, ja normals. Sí, sí.
Una setmana allò una mica estranya. Aquesta és sí. La primera setmana completa que tindran els nostres infants i també joves. Si et sembla, comencem esbossant una mica el dibuix escolar que tenim aquí a Sant Sadurní, amb dues llars d'infants públiques i amb diferents centres escolars en diferents etapes de formació, tant obligatòria com postobligatòria. Explica'ns una mica.
Detallem més així nivell de matrícules, alumnes
sí,
que tenim...
Sí, així parlem de xifres, perquè ens fem una idea també de la quantitat de les xifres que tenim aquí a Sant Sadurní.
Mireu, doncs podem començar, com bé has dit tu, no? amb les llars d'infants. Començarem les públiques, tenim l'Espurna i la Filoxereta. Aquest any tenim a la Filoxereta un total de 46 alumnes matriculats que ja han començat el curs, i a l'Espurna un total de 52. Llavors també tenim llar d'infants al Badruna, que tenen 21 alumnes, i al Sant Josep, que en tenen 44. Llavors, si anem pujant, no? Bé, potser puc dir el total de cada
sí.
escola, no? Per no anar desglosant un a un, que
ens
potser es fa una mica pesat.
En xifres generals, sí.
Sí, aviam, a l'Escola La Pau, que també és una escola pública que tenim aquí a Sant Sadurní, tenim un total de 322 alumnes.
Primària, recordem, Escola La Pau,
exacte.
Primària.
Fins a primària. Sí, tenim infantil i primària a La Pau. Llavors, Jacint Verdaguer, que sí que engloba infantil, primària i ESO, tenim un total de 641 alumnes aquest any. Llavors, ens anem al Badruna, que aquí també inclou la llar d'infants, com he dit abans, fins a l'ESO, i tenim un total de 354 alumnes. I llavors ja ens anem a l'Escola Sant Josep, que és una escola concertada, igual que el Badruna, i que aquí, aquesta escola va de llar d'infants a batxillerat. I aquí tenim un total de 1.049 alumnes, un gran volum d'alumnat.
Sí,
sí. I l'intermunicipal, que comença a l'ESO, no? I acaba el... O sigui, tenim ESO, batxillerat, grau mitjà, grau superior i BFEI. I aquí tenim un total de 39 alumnes, perdó. Ah, i l'Escola de Música. Tenim un total de 233 alumnes. Escola de Música Municipal d'aquí Sant Sadurní, sí, sí.
Estem parlant de xifres força iguals a les d'anys anteriors, oi, Laia?
Sí, la línia es manté. Vull dir, a veure, una miqueta amunt, una miqueta avall, no? Però anem mantenint bastant la línia, que això al final és positiu, no? De tenir un gran, una gran xifra d'alumnes aquí a Sant Sadurní, no?
Laia, abans fora de micros m'explicaves que en el cas de la llar d'infants s'ha introduït un canvi aquest any, que és aquesta adaptació pels infants que comencen.
Sí, la veritat és que bueno, ens hem coordinat molt bé, no? Amb les directores i educadores de les llars d'infants, i em van com traspassar molt aquesta necessitat, no?, de començar els primers dies més esglaonadament, simplement pel fet de poder dedicar aquesta atenció, no?, més exclusiva a l'alumne i també a la família, no?, perquè al final és, bueno, anar detectant què és el que l'infant necessita en tot moment, no? Llavors, d'aquesta manera també les educadores poden estar molt més presents i molt més, bueno, detectant, no?, què és el que passa aquests primers dies. I bé, va acabar el divendres aquest procés, perquè al final és, bueno, són uns quants dies, no?, en què, doncs, el primer dia són unes quantes hores, el següent dia unes hores més. I també hi ha aquesta variació de si l'alumne és de primera incorporació o ja havia, diguéssim, cursat un curs a la llar d'infants, no? I la veritat és que encara no puc aportar el retorn de les directores ni educadores perquè encara no ens ha donat temps de coordinar-nos ni explicar-nos com ha funcionat, però bé, jo crec que l'experiència haurà sigut positiva i la idea, vull dir, al final hem modificat el reglament, no, de les llars d'infants per poder incloure aquest procés de familiarització i la idea és mantenir-ho. Volem fer la valoració, a veure com ha anat, no? I si hi ha alguna cosa que haguem de modificar o que puguem millorar, òbviament la inclourem, però sí, sí, la idea és mantenir aquesta línia, no? D'atenció a la família, d'atenció a l'alumne, creiem que és molt positiu.
Laia, parlem de... Comentàvem abans que dilluns passat aquí Sant Sadurní era festiu local, també en el cas dels centres educatius. Lliure elecció. Quins han escollit els centres que seran els dies de lliure elecció aquest curs 2024-2025?
Doncs mira, lliure elecció tenim a 31 d'octubre, serà el proper que tindrem, 10 de febrer i 2 de maig. I després tenim de festius locals, com he dit abans, el dia 9 de setembre i 29 de novembre, que és la festa major d'aquí... Fires i festes i festa major, no?
Sí, així, sí. Els papes i mames ja tenen el calendari per poder-se...
Organitzar. Sí, sí.
Una miqueta. Abans parlaves també, Laia, i aquesta és l'última que et faig, d'aquest retorn de les famílies, d'aquesta constant informació que us envien, que processeu i que intenteu incorporar de la millor manera possible per treballar conjuntament al final escola, ajuntament i famílies.
Sí, al final, vull dir, òbviament estem obertes i oberts a totes les propostes que facin les famílies i la nostra intenció és anar millorant, no? I això ho fem, o sigui, formalment ho fem a través dels consells escolars, tant municipals com els de cada escola, però bé, dir que estem oberts, no?, a noves propostes, noves idees. De fet, tenim molts projectes entre mans que volem anar desenvolupant al llarg d'aquest curs, que al final tots han sigut fruit bueno, de necessitats que hem anat detectant, no? I llavors, bueno, poc a poc, però jo penso que farem bona feina.
I continuem sumant protagonistes, en aquest cas des del Bressol del Penedès, Olèrdola. El Raimon de Cara es troba amb la Fina Mascaró, alcaldessa i també regidora d'Educació. Bon dia a tots dos.
Molt bon dia, Sílvia. Molt bon dia, Fina Mascaró.
Molt bon dia.
Alcaldessa. Abans de l'inici del curs, municipis, ajuntaments, com el d'Olèrdola, aprofiten les vacances escolars per fer moltes coses, molts treballs de manteniment i de millora en els edificis a les escoles. Aquí al municipi d'Olèrdola també s'ha aprofitat aquesta aturada lectiva per posar a punt als edificis i perquè tots aquests infants, gairebé 340 nens i nenes que han iniciat l'escola aquí al municipi d'Olèrdola, tinguessin els espais en condicions.
Sí, efectivament, durant tot el període lectiu, quan hi ha arranjaments a fer, doncs les escoles s'adrecen a l'Ajuntament, que és qui porta doncs tot el tema de manteniment, amb tot allò doncs que els hi cal, però bàsicament és a partir de la finalització del curs quan passen la llista, que jo sempre dic la llista dels Reis, no?, perquè és totes aquelles millores d'un curs cap a l'altre, però anem des d'arranjaments, no sé, per exemple, les escoles Bressol, doncs que hem canviat tota la part doncs del dispensador de les aigües, també perquè fos més còmode, més fàcil, i a més perquè tingués un retorn ràpid i no es quedés enganxat i d'aquesta manera doncs, també fer un ús moderat de l'aigua. Per això, en aquest cas, una actuació de les escoles Bressol, també en una de les escoles Bressol doncs, hem canviat tot el terra i perquè ja estava bastant malmès, és una inversió important i que s'ha de fer doncs, en aquests moments on no hi ha criatures. Pel que fa a les altres escoles, doncs, tot tot allò que sigui doncs, des de canviar aules, canviar mobiliari, i una de les coses importants que encara no l'hem acabada i que sí que doncs, és una petició que també, com deien des de Sant Sadurní, no? Després d'escoltar doncs, consells escolars, famílies i també pròpiament les direccions del centre, doncs, és tot el tema de les ombres en una de les escoles, en aquest cas l'escola Rossend Muntaner, que és una escola doncs, que des de feia anys que s'està reivindicant doncs, el fet de poder-la cobrir, però doncs, per mi, decididament, el departament no ho permet, i després de molts estudis i moltes parlades i trobades amb les AMPAs i, o les AFAs i les direccions del centre, doncs hem trobat una manera doncs, d'arranjar-ho. I justament a aquestes hores doncs, ja estan ja anant a veure com s'acabarà de col·locar, perquè ja és tot encarregat. Sabem que l'administració és lenta, per tant, fins que no hem aconseguit doncs, encarregar el projecte, que ja dic, l'instal·laran a finals de mes, jo penso que cap a mitjans, com a molt tard del mes vinent, i és tot el tema d'ombrejat, així com a aportacions més importants a les escoles durant l'estiu.
I sense deixar aquesta òptica municipal, aquest curs, amb aquest propòsit de millorar la complicitat, la col·laboració entre Ajuntament i comunitat educativa, es preveu continuar endavant projectes com el Consell dels Infants i el Ple dels Infants?
Sí, aquest és un projecte que, bé, per si l'audiència no recorda, doncs jo vaig estar 8 anys a l'oposició i és un projecte que des del primer dia que vaig posar els peus a l'Ajuntament doncs em feia molta il·lusió el fer participar a les criatures doncs, del que és un plenari i del que és la, doncs, anar amb una taula i parlar i posar projectes i veure diferents punts de vista. I aquest any passat, doncs, a la fi, doncs, es va materialitzar, no? I vam fer el primer Consell d'Infants. Convido tothom, que ja ho tenim publicat a la pàgina web de l'Ajuntament, amb un apartat especial dintre de la participació ciutadana. Ja hem explicat tot, com ha anat el projecte, i ha penjat també doncs, la videoacta del primer dels Consells d'Infants que es va fer aquest curs passat. També doncs, tots els tràmits que s'han fet, la situació en la que estan els projectes, com ha evolucionat i doncs, la gran acollida que ha tingut per part de les dues escoles. I bé, aquest any ho avancem per petició de les escoles, en lloc de fer-ho el darrer trimestre, ho farem el mes de març. I és un projecte que ahir justament doncs, que vaig anar de visita a les escoles, parlàvem amb les criatures doncs, que fan 5è i 6è, que són les que participen en el projecte, i estaven ja entusiasmats. El nostre projecte doncs, passa perquè quan fem els pressupostos de cara a l'any vinent, doncs ja posem una partida pressupostària per cada una de les escoles, 1.000 euros, i amb aquests 1.000 euros ells han de fer un projecte, l'han de venir a presentar, i de veritat que convido a totes les poblacions que tinguin escola i que no tinguin Consell d'Infants, doncs sí que és un esforç considerable, si es vol fer bé, però que realment és una cosa que els fa... Primer, apropem a la ciutadania i sobretot a les criatures el que és l'Ajuntament, el que s'hi fa. I que ells en siguin partíceps des d'un bon principi d'un projecte, de veure des de que amb uns diners han de pensar un projecte i s'ha d'ajustar en aquest pressupost, penso que és una cosa que doncs, fa pensar i al final, quan tens la comunitat educativa també immersa en aquest projecte, segur que funciona.
Abans ho apuntava, aquest dilluns s'ha desplaçat a les escoles, ha visitat les aules, ha tingut aquest contacte directe amb els nens i les nenes, ha mantingut també reunions amb els equips directius. Què li han traslladat?
Bé, m'han traslladat allò que segurament és comú a totes les escoles i a tots els tertulians i tertulianes que avui participarem en la conversa, de ben segur doncs, que tots troben mancança de personal, de recursos, el departament els troba, o sigui, troben el departament allunyat de les realitats, no? I em preguntaven, em demanaven, doncs, en una de les escoles, doncs, en el tema doncs, d'infantil, troben a faltar doncs, la figura d'un coordinador, d'un tècnic, que en el moment de pandèmia sí hi era, però doncs, ara no hi és. Una altra escola doncs, em demanaven el fet de tenir una aula i, a més, algun professional doncs, que pogués doncs, treballar tot el tema de la llengua, doncs, totes les noves, els nouvinguts, no? Que poguessin fer classes de català. Tot això, de veritat, que des de l'administració i des de la regidoria, vull dir, se't encongeix el cor, Però recordem que els ajuntaments com a tal no podem posar professionals dintre les aules quan la competència és de la Generalitat. És a dir, nosaltres el que podem fer és fora d'horari lectiu, però dintre dels horaris lectius, a no ser que siguin col·laboracions puntuals o bé tallers, és molt difícil tenir algú dintre l'aula, però són mancances, i són mancances que després el que dones és una qualitat en l'ensenyament. També és veritat que, i també segur que estem tots d'acord, és que cada vegada hi ha més criatures que tenen necessitats especials de diferents tipologies. I ahir que vaig estar a totes les aules, realment tu notes, i notes els esforços dels mestres i de les mestres, de les vetlladores. Però clar, és que la diversitat és molta, i quan parlem d'escoles inclusives, que jo hi aposto, com no pot ser d'una altra manera, però clar, una cosa és el titular i l'altra és tots els recursos perquè això es faci efectiu.
Acabarem aquesta part inicial de la roda política al Baix Penedès, saludant la Lourdes Meronyo, que es troba als estudis de Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia. Doncs així és, i aquí ens acompanya la Judit Vidal, ella és regidora no d'Educació. Ve en representació del que havia de venir, però que està amb una gastroenteritis i la coneixeu tots i totes. És la Judit Vidal, regidora de l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès. Molt bon dia, Judit, com estàs?
Bon dia.
Primer de tot, gràcies per l'altre cop que t'he fet a les 8 del matí i per haver de cobrir el regidor d'Educació de la Bisbal. I tu, la setmana passada tu estaves l'alcaldessa en funcions i, si no recordo malament, doncs vas estar... veient com anaven aquests inicis escolars juntament amb el Dani Caballero, oi?
Sí, nosaltres el primer dia de curs sempre fem una mica de ronda amb els diferents centres educatius que tenim a la Bisbal, que som un poble petitet, però que déu-n'hi-do, tenim una llar d'infants amb 38 alumnes, una escola de primària amb 280 i un institut comarcal amb 800 alumnes. O sigui que sí, ens vam fer una volteta, el curs va començar amb normalitat. Jo, escoltant a les companyes, nosaltres aprofitem quan l'escola està tancada també per fer moltes coses. Aquest any hem fet una aula de robòtica completament nova a l'escola de primària, hem pintat les classes de la llar d'infants, hem canviat el mobiliari. Clar, l'escola de primària i l'institut no són competència municipal, són competència del Departament d'Educació, però el Departament d'Educació... Bé, suposo que té altres prioritats i no ens dedica a l'atenció que creiem que mereixen les nostres escoles. Llavors, a nosaltres a vegades ens toca fer coses que potser no serien de la nostra competència, però que fem i paguem encantats per les nenes i els nens de la Bisbal, clar.
Això és un tema recurrent, eh?
Sí.
Educació, no? I a més, la Fina ho deia. Sembla que tinguin altres prioritats...
Bé, suposo que hi ha escoles que estan pitjors que la nostra, hem de ser comprensius una mica. Nosaltres tenim l'escola de primària dividida en dos edificis des de fa molts anys. Quan es va fer l'escola nova, ja va començar petita. L'Ajuntament va cedir un terreny perquè es fes l'ampliació seguit de l'escola nova i ens van dir que això no passaria, que tenien altres escoles que encara estaven funcionant molt en precari, per tant nosaltres, com teníem un altre edifici, aniríem fent així. Seguim reclamant que facin l'ampliació de l'escola nova perquè l'edifici on està l'escola antiga, que ara hi van quart, cinquè i sisè, és un edifici que nosaltres com a Ajuntament volem recuperar perquè la Bisbal ha crescut molt, suposo que com molts pobles, tenim moltes entitats i tenim manca d'espais d'edificis municipals. No? Llavors nosaltres ara hem tornat a demanar cita amb el departament, ja els vam anar a veure fa un any, ara hi tornarem, i nosaltres inclús els hem proposat que l'escola la fem nosaltres, la paguem nosaltres i fem una espècie de conveni i ells ja ens ho tornaran o no, però ni tan sols ens la deixen fer a nosaltres. És una cosa una mica surrealista, clar. Però seguirem insistint i a veure què tal, perquè primer la incomoditat dels pares de tenir els nens en dos edificis, si, que estan molt propers, eh? Parlem d'un poble petit, però si parlem de que tens un nen a P3 i un altre quart i has d'anar a buscar el de P3, després carregar-lo al coll o el que sigui per anar a buscar el de quart, que està com a 500 metres... És una mica complicat, doncs per la comunitat dels pares, també per la comunitat municipal, de poder oferir un espai a algunes entitats que ara els hi manca espai, però jo entenc, que jo no voldria ser consellera de Cultura, crec, ai, d'Educació, a principi de curs, menys. I entenc que deuen estar molt atrafegats, però és que jo crec que els pobles més petits arrosseguem uns problemes de mancances. No sé, nosaltres ens hem passat un any sencer amb goteres al gimnàs de l'escola. Ara ja l'han vingut a arreglar, eh? Però, ostres, no sé, són coses que si depengués de nosaltres solucionaríem
ja fetes,
de seguida.
No?
Sí, sí.
Clar, després que, com que queda res, minut i mig per anar a escoltar els anuncis i les notícies, després entrarem amb la tertúlia i clar, al final, jo crec que totes explicareu més o menys les problemàtiques seran com posades en comú, no, en aquest aspecte.
No, jo crec que hi ha més coses bones que problemes, eh? Hem de ser optimistes, com sempre.
Tu sempre ets optimista,
jo sempre soc molt optimista.
Judit.
He sentit a l'alcaldessa d'Olèrdola que parlava d'això del Consell d'Infants, que m'ha semblat una cosa molt maca i que indagarem a la seva pàgina web per copiar-li descaradament. Nosaltres a l'escola invertim durant tot l'any molts diners, fem molts projectes, a l'Eva Ludens, que és un projecte fantàstic, que fem... que ens fa la gent del Festival EVA perquè els nens aprendin a recitar i és una manera també d'aprendre català, una manera més divertida. Fem sardanes, vull dir que al final es fa tot el que es pot.
Doncs, Sílvia, si et sembla bé, ho deixem aquí. Recordem que tenim tres dones, tres regidores d'educació i que ara, si no m'equivoco, doncs anem a escoltar altres cosetes abans d'entrar a la tertúlia.
Sí, Lourdes, gràcies. Fem una pausa publicitària breu, dos minutets, i de seguida arriba el butlletí de notícies de les 10. I a les 10 i 6 seguim amb la Laia Albiol, amb la Fina Mascaró i amb la Judit Vidal, tot fent tertúlia. Fins ara.